Bon dia, són les dues. Esquerra tanca la porta a un avançament electoral.
El govern no pot dimitir, perquè governar i fer-ho bé, i fer-ho per tothom, és la millor manera d'explicar el projecte republicà.
És la resposta de Marta Rovira al clam de l'ANC que ahir durant la manifestació de la Diada reclamava independència o eleccions. Mentrestant, Junts aposta per enterrar la destral de guerra i refer els llaços amb Esquerra.
Escolti, abans de fer un cop de porta, has d'intentar solucionar-ho. Això ha de ser quan abans millor, crec que és un clam. Assentem-nos, parlem-ho.
És Jordi Turull, que també planteja tornar a reunir el que se'n deia l'Estat Major.
RAC 1 migdia.
De seguida aprofundim en les declaracions de Rovira i de Turull, que aquest matí han passat pel món a RAC 1 i tota l'anàlisi de la postdiada. Tot plegat en un dia que també estem molt pendents d'Edimburg. Milers de persones s'apleguen ja a aquesta hora al centre de la capital escocesa, on d'aquí hora i mitja, si fa no fa, un seguici amb el fèretre de la reina Elisabet II farà cap a la catedral de Sant Gils. Emet especial de RAC 1 Edimburg, Adrià Santa Susagna.
Tot a punt per aquesta processó que recorrerà la Royal Mile d'Edimburg, al carrer més cèntric de la ciutat. El taüt arribarà a Sant Gils, acompanyat pel rei Carles III, que anirà a peu a les 4 hora catalana. Es farà una missa i a partir de les 5 s'obrirà al públic perquè tots els ciutadans que vulguin es puguin acomiadar de la reina Elisabet II.
I connexió a punt també amb la ciutat de la justícia, on aquesta hora continua el judici a Sandro Rosell per un presumpte delicte de frau fiscal. Benet Iñigo.
Segons l'acusació, Rosell va utilitzar una empresa per declarar 230.000 euros que en realitat hauria d'haver comunicat com a IRPF. Ho ha confirmat un tècnic d'Hisenda aquest matí. Rosell no ha volgut declarar, però els seus advocats qüestionen tant la motivació com la pena demanada.
I en esports, Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
Carlos Alcaraz ja apareix com a nou número 1 del món.
El tenista més jove va aconseguir-ho amb 19 anys i 130 dies després de guanyar la passada nit el seu primer gran slam, derrotant el noruec Ruud a la final de l'Open dels Estats Units. Mentrestant, el Barça ja és a Múnich per jugar-hi demà partit de la fase de grups de la Champions contra el Bayern. Buscarem l'última hora dels Blaugrana i també de l'equip alemany, que ara comença a fer les rodes de premsa prèvies al partit. En un dia amb protagonisme per RDT, per qui ja sabem que l'Espanyol cobrarà del Rayo 8 milions d'euros més 3 en variables, i també escoltarem el director esportiu del Girona, Quique Cárcel, valorant el mercat de fitxatges d'aquest estiu.
I l'últim titular pel temps, es manté la calor i la xafogó, però hi ha canvis a la vista. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia, sí, de moment aquesta tarda continuaran les temperatures a la banda alta, entre els 30 i els 35 graus, i amb aquest ambient xafogós i encara amb força núvols i fins i tot amb algun ruixat cap a les comarques de Ponent i Punts del Pirineu i del Prepirineu. Però a partir de demà comencen a baixar les temperatures. Ho faran a les comarques de Ponent i del nord, però en canvi la resta serà a partir de dimecres, quan es notarà que afluixa aquesta calor. Demà amb alguns ruixats cap a les Terres de l'Ebre i Pirineu de Lleida al matí, que a la tarda s'estendran per més punts del Pirineu, Prepirineu, Prelitoral i també al Pla de Lleida. Seran menys probables aquestes pluges a la costa de Girona i de Barcelona.
Són les 2:03.
RAC 1 migdia.
Esquerra Republicana rebutja convocar eleccions, com reclamava ahir l'ANC a la manifestació de la Diada amb el crit d'independència o eleccions. L'endemà que l'independentisme tornés a plegar milers de persones al carrer, avui torna a aflorar la divisió entre els partits polítics. Marta Rovira ha lamentat que la convocatòria de l'Assemblea es plantegés contra Esquerra. Marc Martínez Amat.
La secretària general d'Esquerra assegura que estan contents que hi sortís tanta gent al carrer, però adverteix que si la manifestació es convoca per anar contra els republicans, no s'aconseguirà l'independència. Diu que cal tornar a les concentracions que agrupaven 1,5 milió de catalans i que van fer possible eixamplar l'independentisme i que fos possible l'1 d'octubre. N'ha parlat el món a RAC 1.
L'objectiu d'ahir era que el resultat d'avui era contra Esquerra Republicana. Ahir a la manifestació hi havia molta gent d'Esquerra Republicana, que al vespre estaven desolats d'haver sentit com es criticava Esquerra Republicana constantment. I aquest matí continuen estant desolats. I no ho entenen, perquè la independència de Catalunya no la farem sense Esquerra Republicana. No la farem amb aquest desgast i aquest debat intern, que és degradant.
També pregunta als que tenen clar com es pot fer efectiva la independència que diguin com, perquè el 2017 només es va aconseguir el referèndum.
I sap què va passar després del 27 d'octubre de declarar la independència? Que en menys d'en 4 hores teníem les institucions democràtiques intervingudes pel 155 i en menys d'una setmana érem a la presó i a l'exili. Jo demano com. Com? Com ho fem? Perquè jo estic disposada a fer-ho. Esquerra Republicana està picant pedra per fer-ho. Però algú ens ha d'explicar com superem tot això.
Marta Rovira diu que Esquerra està disposada a seure's a parlar amb Junts per trobar solucions a les discrepàncies entre els socis.
És justament el que reclama també Jordi Turull. També el món arracú, el secretari general de Junts per Catalunya, ha apostat per reconduir la relació amb Esquerra per evitar una trencadissa i veu urgent que es recompongui un estat major.
Sí, Turull recorda que l'estat major ja es va començar a reunir però va quedar aturat pel desacord entre partits. Creu que s'hauria de reprendre i confia que d'aquí al debat de política general que es farà a finals de mes es puguin refer el pacte amb els republicans per continuar governant plegats.
Ara mateix nosaltres la valoració que hem fet és que ens hi allunya més que ens hi apropa.
Per tant, estem més a prop de la trencadissa?
Bé, jo he dit sempre el mateix. Escolti, abans de fer un cop de porta has d'intentar solucionar-ho. Nosaltres el que volem, i aquests dies, i abans que hi hagués la manifestació, també s'ha de ser honest, nosaltres hem cantat que ens anem veient amb Esquerra Republicana per veure si d'aquí al debat de política general ens podem posar d'acord en això que veiem diferent.
Mentre Turull ha evitat parlar de l'escenari que Junts surti del govern, la presidenta del partit, Laura Borràs, ho veu del tot viable, ho ha dit a Ràdio 4.
És perfectament possible que Junts per Catalunya deixi el govern, però ho és perquè nosaltres hem fet, insisteixo, un procés d'anàlisi dels compromisos que nosaltres adquirim, i nosaltres els compromisos que adquirim els volem complir, i per tant, en el govern, nacionalment, els compromisos no s'estan complint.
Borràs avisa que si algú no vol que hi hagi un espai on es coordini l'estratègia independentista és que no vol que l'estratègia conjunta avanci.
La taula de diàleg i qui s'hi ha de seure continua sent motiu també de confrontació entre Esquerra i Junts. Mentre Marta Rovira assegura que es va pactar que només hi anessin membres del govern, el qui va ser secretari general de Junts, Jordi Sánchez, també al món arracú, ho nega de totes totes.
I per què vostè dona credibilitat a un acord, segons l'explica Junts per Catalunya? El president Aragonès i el senyor Jordi Sánchez van arribar a un acord que era que la taula del diàleg, que la taula de negociació s'hi asseia el govern.
No és cert, jo dic amb aquesta claredat, que el president Aragonès i jo acordéssim que la delegació que formaria part de la mesa pel diàleg estaria integrada exclusivament per membres del govern.
En realitat, tots dos tenen part de raó. Jordi Sánchez fa referència a l'acord entre Junts i Esquerra, que no concreta qui pot formar part de la taula de diàleg, mentre que Marta Rovira s'agafa al pla de govern, que especifica que és una taula entre executius. En aquest context, Òmnium Cultural s'ofereix per organitzar més reunions estratègiques per intentar coordinar tots els actors de l'independentisme. Ho ha explicat la vicepresidenta Mònica Terribas al món arracú.
Si no som capaços, tots, de dir, jo sento molt de dolor, però l'altre també, i anem a veure si jo tinc tota la voluntat de posar-hi solució, que això és el que realment ens portarà al futur, o difícilment ens en sortirem. Òmnium està disposada a convocar? Sí. Ahir el Xavier Antic va dir, ens comprometem des d'Òmnium a obrir un marc estratègic per tornar a parlar, que no vol dir invalidar la feina que s'ha fet.
Òmnium demana que aquest nou marc estratègic s'obri també a noves entitats. I mentrestant, el PSC considera que davant de la divisió independentista que es va veure ahir, el que ara cal més que mai és el diàleg intern entre catalans. Des dels comuns, però creuen que el govern no pot amagar més que està trencat. Més detalls, Sílvia Solanes.
Els socialistes tornen a exigir el que porten demanant Aragonès des del minut 1, diàleg entre catalans. I després de la distància entre Junts i Esquerra, ara pren, diuen, més força que mai. El seu primer secretari, Salvador Illa, lamentava la situació actual a TV3.
I ahir vaig veure massa divisió, no? I no, en fi, jo la valoració com faig. Dic des del respecte cap a tothom, tenen tot el meu respecte i tenen tot el dret, només faltaria de fer-ho, que es van manifestar també els que no ho van fer, però m'hagués agradat que hagués primat més un esperit de consens, de respectar-nos, d'escoltar.
El PSC avisa que això ni molt menys vol dir que vulguin eleccions. Una, perquè ells estan preparant l'alternativa, i dues, perquè és un futurible. Mentrestant, des dels comuns, el seu portaveu Joan Mena llançava Junts la recepta que el diàleg independentista que volen sigui primer de tot intern.
El primer que caldria és que Junts per Catalunya es posessin d'acord entre ells. És complicat demanar posar-te d'acord amb altres quan dins del teu espai polític no hi ha ni tan sols aquest acord, no? Per tant, més enllà d'això, és evident que nosaltres les relacions que tinguin Junts per Catalunya amb Esquerra Republicana és cosa d'ells.
I afegeixen que el que veuen és un govern trencat, però no volen avançar-se a futurs escenaris i asseguren que ells treballen pel dia a dia dels catalans. De fet, aquesta setmana mateix es reuniran amb el conseller Giró per parlar de pressupostos.
I el govern espanyol creu que la manifestació d'ahir demostra que Catalunya ha passat pàgina ja de l'independentisme. Segons la Moncloa, la marxa demostra que la taula de diàleg i l'estratègia de la negociació amb la Generalitat comencen a donar fruits. Des de Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. El govern espanyol atribueix a Pedro Sánchez la disminució dels manifestants independentistes a la mobilització d'ahir. De fet, alguns ministres ja parlen de passar pàgina. A més, la ministra de Transports, la catalana Raquel Sánchez, considera que gràcies a això alguns ciutadans han pogut tornar a celebrar la diada sense crispació. Ho deia en un esmorzar informatiu de l'Economista.
Que habíamos vivido años en los que celebrar la diada, ¿no? Pues a muchos catalanes y catalanas nos generaba, ¿no?, cierto dolor. La apuesta de este gobierno, la apuesta del presidente, siempre ha sido la del diálogo, la del acuerdo, la del pacto. Está dando sus resultados. Es una muy buena celebración la que se vivió ayer en Cataluña.
Això, diuen alguns ministres, confirma que el camí que segueix el govern espanyol és el correcte i anima els partits independentistes a no aixecar-se de la taula de diàleg.
Qui no n'ha dit ni una paraula de la diada és Pedro Sánchez. El president espanyol acaba de reunir els grups parlamentaris del PSOE, tant al Congrés com al Senat com al Parlament Europeu. Deixa clar que la batalla política que s'ha de guanyar ara és la de l'energia i retreu al PP que negui per Espanya el que tota Europa ja demana. El PP, a més, acaba de presentar un pla d'estalvi energètic en què defensa descomptes directes i la pròrroga de la vida útil de les centrals nuclears. Tornem cap a Madrid, ara amb el Jordi Armentera. Jordi, bon dia.
Sí, bon dia. El retret de Sánchez a Alberto Núñez Feijóo és que no hagi donat suport a cap iniciativa per rebaixar el preu de l'energia i que ara Europa estigui debatent les mateixes mesures que Espanya ja ha aplicat.
Porque mientras el Partido Popular aquí bloquea nuestra política energética, lo que resulta es que en Europa van siguiendo el camino que marca España. Hoy toda Europa reconoce la necesidad, bueno, la necesidad, la exigencia de intervenir un mercado que está quebrado, como dijimos hace un año. Incluso hay un buen número de países europeos que hoy quieren aplicar nuestro mecanismo ibérico de tope al gas para generar electricidad.
Retret directe al líder del PP, que ha dit que forçarà més debats al Senat com el de la setmana passada, presumint el president espanyol que el va guanyar. Feijóo ha entregat avui el pla energètic anunciat la setmana passada i pretén limitar preus.
Creemos que hay que topar durante algún tiempo el precio de la energía renovable, hidráulica y nuclear. Y topando esos precios, pensamos que ahí ya estamos actuando. Y esos precios se topan en beneficio de los clientes y además aquellos que ahorren se les hacen unos descuentos.
A més, demà el Congrés dels Diputats comença a tramitar els nous impostos per bancs i elèctriques. Pedro Sánchez li retreu a Feijóo que ni es plantegi votar-hi a favor.
Gràcies, Jordi. I el govern espanyol també demana a les grans cadenes de distribució que omplir el cistell amb preus acotats inclogui productes saludables. La vicepresidenta i ministra Yolanda Díaz i el ministre de Consum, Alberto Garzón, s'han tornat a reunir avui amb grans distribuïdores. Els proposen un cistell tipus amb els productes que haurien de vendre's a preus reduïts d'ara fins passat Nadal, perquè els supermercats el puguin consultar, Montse Martí.
Yolanda Díaz ha dit que demanen aquest cistell amb preus ajustats a les grans cadenes de distribució perquè són les que es poden permetre a baixar preus. La vicepresidenta espanyola ha tornat a defensar que la mesura és legal.
Lo que les hemos formulado ya lo conocen ustedes, es una propuesta completamente legal que consiste en que se facilite una cesta de la compra básica que sea de calidad y es una cesta en sentido metafórico compuesta por productos que garanticen una alimentación sana en nuestro país.
La setmana passada, Díaz i Garzón ja es van reunir en Carrefour. Aquesta cadena de distribució ha explicat avui quins productes inclourà i quins no, el seu cistell de 30 productes a 30 euros. En queden fora productes bàsics que s'han encarit molt l'últim any, com ara l'oli d'oliva, els ous o la llet. Tampoc no hi ha fruita fresca, ni carn ni peix. El ministre Garzón no ha volgut entrar a valorar aquesta llista de Carrefour, però ha insistit que cal incloure productes saludables i frescos.
Ponerle encima de la mesa la necesidad de que esa cesta de consumo tuviera bien tener presente la necesidad de garantizar una calidad alimentaria clave en términos de diversidad y de saludabilidad. Cuando hay más dificultades económicas, hay una tendencia a dejar de lado patrones de consumo saludable.
Entre els productes que Carrefour ofereix a un preu reduït hi ha l'oli de girassol, el pa d'hamburguesa o les galetes Maria.
2 minuts i fem cap a Edimburg.
RAC 1. De
Dalí a l'Ideal Barcelona. Un viatge immersiu per la ment del geni.
Estrena mundial de la més gran exposició d'arts digitals a partir de l'obra de Salvador Dalí.
Projeccions immersives de gran format, sales interactives, hologrames i un espectacular viatge pel metavers delineant realitat virtual.
Dalí cibernètic. Entrades a idealbarcelona.com.
Ei, com et va anar aquella entrevista de feina?
L'entrevista? Tota en anglès. Brutal. Gràcies a Wall Street English.
Oh, genial. I ara què?
Bé, que la pròxima vegada que ens veiem serà a New York.
Arriba més lluny amb Wall Street English. Resultats garantits per escrit. Som a Barcelona, Terrassa i també online.
Vivir informado.
Ahorrar energía.
O estar cerca de quien te hace feliz.
Son decisiones muy de personas con cabeza.
Hipoteca Ibercaja para personas con cabeza. Entra en ibercaja.es/hipotecas y toma una buena decisión de los pies a la cabeza. Ibercaja, el banco del vamos.
Financiación sujeta a requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja Banco S.A.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Borges presenten... Respostes que alimenta.
Alimentar-los bé és més important que mai.
Sí, tots podem menjar més sa.
Respostes que alimenta. El podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Hem de canviar l'alimentació si fem teletreball?
Sí, cal que la dieta s'hi adapti.
Un espai que us ajudarà a menjar de forma equilibrada i resoldrà molts dubtes sobre dietètica.
Per què fallen les dietes d'aprimament?
Són un remei temporal. Realment no serveixen per un canvi de pes definitiu.
Què són els superaliments?
Són aliments que tenen moltes virtuts i que són tendència.
Cada 15 dies, el dimecres, Respostes que alimenta. Un podcast molt saludable per ampliar els nostres coneixements de nutrició i dietètica. Per millorar, amb consells i suggeriments gastronòmics, la manera d'alimentar-nos. Amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC1.
Tots som...
més?
U. RAC1. Tots som U.
RAC 1 migdia.
Passen gairebé dos minuts, un quart de tres. A aquesta hora tenim la vista posada a Edimburg, on d'aquí poc més d'una hora arrencarà la processó que portarà el taüt de la reina Elisabet II fins a la catedral de Sant Giles. El fèretre hi quedarà exposat durant 24 hores perquè els escocesos es puguin acomiadar de la reina, si ho volen, abans que en traslladin el cos fins a Londres. Emet especial de RAC1 a Edimburg, Adrià Santasusagna, bon dia.
Bon dia, dos quarts de quatre, hora catalana, començarà la processó reial que anirà des del palau de Holyrood House fins a la catedral de Sant Giles. El fèretre de la reina recorrerà tota la Royal Mile al carrer principal d'Edimburg en un recorregut lent que durarà una mitja hora. Serà a les 4, hora catalana, que començarà una cerimònia, una missa en què hi seran els membres de la família reial. En tot moment, el taüt estarà custodiat pels arquers reials amb la bandera de la corona al damunt i amb un detall interessant. Damunt del fèretre hi posaran la corona escocesa. Es tracta de la corona més antiga de tot el Regne Unit, que data de l'any 1520 i que duien els reis escocesos. A les 5 de la tarda els ciutadans ja podran entrar a la catedral de Sant Giles per poder acomiadar-se per última vegada a Escòcia de la reina Elisabet II. Aquí a la Royal Mile, on som ara mateix, els carrers estan plens de persones que des de primera hora del matí ja fan cua i guarden lloc per veure des de primera fila la processó. Per cert, que contra tot pronòstic avui, de moment, no plou.
Milers de persones, doncs, aplegades ja a aquesta hora a la Royal Mile d'Edimburg, que és per on passarà aquesta processó, un seguici que encapçala el fill de la reina, Carles III, que aquest matí, abans de viatjar cap a Edimburg, ha fet la seva primera visita com a monarca al Parlament Britànic. El nou rei ha promès defensar les institucions com el Parlament durant el seu regnat. Anem ara cap a Londres amb el corresponsal de RAC1, Sergi Forcada. Sergi, bon dia.
Bon dia. Davant de 900 diputats i lords, Carles III ha dit que regnarà de forma desinteressada i amb respecte als principis constitucionals britànics. Acompanyat de la reina consort, Camilla, i assegut en un tron a Westminster, el monarca ha lloat un cop més la figura de la seva mare i ha dit que el Parlament és l'instrument viu de la democràcia britànica.
As I stand before you today,
avui que sóc aquí no puc deixar de sentir el pes de la història que ens envolta i que ens recorda les tradicions parlamentàries vitals a les quals us dediqueu amb un compromís tan personal pel bé de tothom.
With such personal commitment for the betterment of us all.
Després d'un discurs molt breu de només 4 minuts, el monarca ha marxat cap a Escòcia, però a partir de dimecres Westminster a Londres tornarà a ser un dels focus d'atenció. S'hi farà durant 4 dies la vetlla d'Elisabet II, que serà oberta al públic. El funeral d'estat serà d'aquí a just una setmana.
Gràcies, Sergi. De fet, aquesta hora ja han començat els actes a Edimburg. El rei Carles III ha aterrat fa uns minuts a la capital escocesa i aquests minuts, aquests últims minuts, els ha dedicat a saludar els milers de persones que ja es congregaven a la Royal Mile. Més assumptes, Sandro Rosell s'asseu de nou al banc dels acusats, aquest cop per un possible frau de 230.000 euros a Hisenda, una acusació que la Fiscalia intenta replar, sobretot amb els pèrits d'Hisenda al judici que encara està en marxa a aquesta hora. L'expresident del Barça, que ja ha pagat el que li reclamaven, discuteix però que sigui delicte. Des de la Ciutat de la Justícia, Benet Íñigo, bon dia.
Bon dia. El que per uns és una errada administrativa ja subsanada, per altres és un delicte fiscal pel qual Rosell hauria d'anar 2 anys i 9 mesos a la presó. Dos tècnics d'Hisenda han subratllat que utilitzava l'empresa TOC per facturar uns serveis que hauria d'haver declarat com a IRPF.
A llevar todos estos ingresos, digamos, a TOC y, a su vez, deducir ingresos de carácter privativo, pues elimina absolutamente la tributación.
Lo que se pretendía no era utilizar la sociedad para facturar a terceros, sino localizar allí los ingresos para compensarlos con los gastos y no tributar. La sociedad en sí no tenía una estructura propia de asesoramiento.
La Fiscalía también ha interrogado clientes y trabajadores de la empresa de Rosell que han confirmado que gairebé no tenía estructura.
¿Eran ustedes 4 trabajadores?
Sí.
Eran la persona que se encargaba de la limpieza, las dos personas, los dos guardeses, podríamos decir, de la finca, el señor de los recados y usted, la administrativa.
L'acusat, però, ha decidit no contestar ni tan sols a la seva defensa. El que han discutit els seus advocats són els imports i motivació per reduir la possibilitat de delicte. Una condemna seria una pedra a la possible candidatura de Rosell a l'alcaldia de Barcelona perquè li demanen, entre d'altres, inhabilitació.
Gràcies, Benet. I gir de guió, un altre judici, en aquest cas el que es fa contra un home de Manresa acusat d'homicidi per haver desatès la seva dona malalta fins a deixar-la morir. Els testimonis han confirmat la versió de l'home, que assegura que la dona no volia rebre assistència mèdica de cap de les maneres i fins i tot el va acusar de traïdor quan va trucar a emergències. L'estat del pis on vivien era lamentable, insalubre, hi havia larves, plats amb fongs, excrements, i els serveis socials de l'Ajuntament mai no van arribar a accedir a l'habitatge, tot i que sabien quina era la situació de la parella. Des de l'Audiència de Barcelona, ara. Mar Poyato, bon dia.
Bon dia. L'home avergonyit ha relatat amb tot luxe de detalls la situació que va viure amb la seva dona pràcticament sol, ja que ni tan sols la família sabia que estaven casats. L'acusat ha repetit diverses vegades que la dona no volia que ningú entrés a casa.
¿Usted podía moverla, levantarla?
Yo no podía, había intentado muchas veces y no podía.
¿Por qué no pidió usted ayuda?
Por lo mismo, por la vergüenza, por la... la situación de cómo teníamos la casa y porque ella no quería que entrara nadie allí.
¿Ella le dijo de llevarla al médico?
No quería ir al médico ella.
Així ho han explicat també tant des de serveis socials, que no van passar de la porta tot i que sabien quina era la situació, com la doctora d'urgències que la va atendre.
Visites domiciliàries en van fer, però sense poder accedir a l'interior de l'habitatge.
Sí, sense accedir.
La paciente no quería ser asistida y recuerdo que dijo que era médico pero que no ejercía. La paciente estaba realmente en una situación de higiene deplorable.
Llamaba la atención.
Sí, tal cual.
La dona va morir a l'Hospital de Manresa el 2018 per una infecció generalitzada. Per això la Fiscalia li demana a l'acusat 13 anys de presó per un delicte d'homicidi. Ara bé, tal com s'està desenvolupant el judici, aquesta acusació està perdent fonaments.
Gràcies, Mari. Encara en clau judicial, la família que va demanar el 25% de classes en castellà a l'escola Turó del Drac, a Canet de Mar, al Maresme, s'ha personat com a acusació particular contra les persones que presumptament les van assetjar via Twitter. Aquest matí el pare de l'alumne ha declarat com a testimoni davant del jutge que investiga el cas i ha assegurat que ho fan per evitar que l'assetjament a les xarxes socials, ha dit, quedi impune. Laia Colomer.
Va passar el desembre de l'any passat quan el Tribunal Superior de Justícia va ordenar a l'escola fer el 25% de les classes en castellà. Va ser arran de la denúncia d'aquesta família. Un cas que va aixecar molta polseguera a les xarxes socials, tant que la Fiscalia va denunciar 4 usuaris de Twitter per piulades que va considerar humiliants contra la família. Ara els pares de l'alumne s'han personat com a acusació particular en el cas. Ho ha explicat el pare, Javier Pulido.
Queremos perseguir esta... lo que no es normal y lo que tiene que hacer que las personas dejamos de tener miedo para pedir nuestros derechos. Esto es un caso más de los que hay y lo que pretendemos es que no quede impune, que estas cosas que se hacen en la red parece que no duelen, pero en realidad sí que hace mucho daño. Y lo que queremos es perseguirlos para que no pase más veces esto.
Recordem que des d'aquest setembre l'escola Turó del Drac de Canet de Mar ja no aplica el 25% de les hores en castellà, després que així els ordenés el Departament d'Educació. Ara bé, l'Assemblea per una Escola Bilingüe ha denunciat la direcció del centre per desobediència.
I ara anem a una altra escola, en aquest cas la Joan de Margarit, a la Bisbal d'Empordà, que finalment avui ha pogut començar les classes, una setmana de retard. El centre va haver de retardar aquest inici de curs perquè la forta pedregada de fa dues setmanes va fer malbé el sostre de l'edifici. Des de Girona, Maria García, bon dia.
Bon dia. L'Escola Joan de Margarit i l'Institut de la Bisbal compartien l'antic edifici que té més de 50 anys. Amb els danys que va patir la teulada per la pedregada, la direcció del centre va retardar l'inici del curs per redistribuir els espais i els infants. Aquest matí els alumnes han pogut tornar a les classes, tot i que amb molts canvis. Per exemple, a la sala d'actes de l'escola s'utilitzarà com a menjador, o a l'institut alguns joves han rebut les primeres lliçons a l'Ajuntament Vell o al Museu de la Terracota, on s'han habilitat aules. L'alcalde de la població, Eduard Marquès, ha indicat que aquests canvis els hauran de mantenir tot el curs perquè les obres no acabaran abans de l'estiu vinent.
Tant l'institut com l'escola saben que aquest curs estarà en una situació provisional. Comptem la redacció del projecte ha començat ara i comptem que les obres es puguin adjudicar gener-febrer i que juny, juliol estiguin.
Tot i que hi ha famílies que han tingut moltes dificultats per cuidar els nens durant la setmana que no han començat les classes, tant pares com alumnes tenien moltes ganes de poder tornar avui a les aules.
2:25, Fira de Barcelona també serà un punt de vacunació contra la verola del mico. L'espai s'obrirà demà a les 9 del matí, però des d'avui ja s'hi pot demanar hora a vacunaverola.gencat.cat. El de Fira s'afegeix a la vintena de punts de vacunació que hi ha arreu del país per aquesta malaltia. Segons el Departament de Salut, l'obren per facilitar la vacunació a les persones de més risc.
Són, segons Salut, persones amb múltiples parelles sexuals que hagin consumit drogues durant les relacions amb infeccions de transmissió sexual o les que estan incloses dins la profilaxis preexposició al VIH, la PrEP. Han de tenir més de 18 anys, que no hagin passat la malaltia ni hagin estat en contacte estret amb un cas positiu els últims 10 dies. Tampoc tenir administrada cap vacuna contra la verola. El punt de vacunació de Fira estarà obert els 7 dies de la setmana, matí i tarda, i pot anar qualsevol persona que visqui a Catalunya. Fins ara ja s'han administrat més de 2.800 vacunes contra la verola del mico a tot el país.
I encara un últim apunt abans dels esports, perquè ha quedat desarticulada una organització que enviava grans quantitats de marihuana a Centre Europa. Des del 2017, la Guàrdia Civil ha detingut 44 persones, una de les quals a la Jonquera, i ha requisat 650 quilos de cànnabis, 51 de xix i 4,2 milions d'euros en metàl·lic. Marc Segués.
També han confiscat 26 vehicles i diverses armes. L'organització transportava a Hamburg, Alemanya, cada setmana entre 100 i 200 quilos de marihuana, a més de xix en autocaravanes i camions de transport. La Guàrdia Civil va interceptar al març, a la Jonquera, un camió amb 167 quilos de marihuana amagats entre un carregament de taronges i en va detenir el conductor. La xarxa tenia les seves seus a Màlaga i Granada.
RAC 1 migdia.
I ara els esports amb un nom propi, el de Carlos Alcaraz, que ha guanyat el US Open i es converteix en el tenista més jove en ser número 1 mundial, Albert.
Exacte, amb només 19 anys i 130 dies, Alcaraz va guanyar el seu primer Gran Slam, derrotant en 4 sets a la final el noruec Casper Ruud, i d'aquesta manera se situa en el lloc més alt del rànquing mundial.
Y termina a lo grande de nuevo. Lo hizo Carlitos Alcaraz, es campeón del US Open y se convierte además en el número uno más joven de la historia. Una nueva página de gloria para el tenis español. 19 años, 4 meses, 6 días. El del Palmar nos ha regalado 2 semanas de lujo.
Establint, com ara sentíem de la narració d'Eurosport, un nou rècord de precocitat que fins ara tenia l'australià Leighton Hewitt, que ho va aconseguir gairebé un any i mig després, amb 20 anys i 268 dies. Alcaraz, per tant, agafa el relleu de la vella guàrdia i s'erigeix com la gran referència del tenis espanyol per quan ja no hi sigui Rafa Nadal. Àlex Massana, bon dia.
Bon dia, sí, Alcaraz és el nom del dia, el nom del futur, però des de fa uns mesos al present. I ara ja ha confirmat amb el seu primer gran slam i amb el número 1, com deies, el més jove de la història, deixant el registre de 2001 de Leighton Hewitt enrere. Ho va aconseguir superant un altre nom de present i futur, el noruec Casper Ruud, que ahir jugava la seva segona final de gran slam. La primera va ser contra Nadal a Roland Garros fa uns mesos, i va ser un partit en què el Alcaraz va ser millor en el còmput global, però també va tenir moments de saber patir. Millor el Murcia en el primer set, tot i aprofitar una de les quatre pilotes de break que va tenir per guanyar el set. En el segon, Ruud va fer una passa endavant, més agressiu, més sòlid el noruec, que un Alcaraz que va fer errors de gruix, que es va precipitar, que va abusar de les deixades i que va veure com el noruec li empatava el partit a un set. Aleshores, moments de dubtes, va saber-los controlar, sobretot en el final del tercer set. De fet, Ruud va tenir dues pilotes de set que Alcaraz va salvar, força el tie-break al Murcià i el guanya per 7 punts a 1. A partir d'aquí tot va fer baixada i va acabar guanyant el quart per 6 a 3. Alcaraz ho explicava així a Eurosport.
La verdad que el primer set lo he sacado porque he sacado bastante bien. Yo he entrado muy tenso, la verdad, muy, muy tenso. El primero, el segundo, incluso el tercero también lo he jugado bastante tenso. Lo que pasa es que, bueno, al final pues he conseguido calmarme un poco, he conseguido sacarme un poquito de nervios y poder jugar a buen nivel de fondo, ¿no? Y la verdad que, como te has dicho, me ha puesto muy, muy duro que... Però al final jo crec que he sabido sufrir ahí.
Una de les característiques, de fet, d'Alcaraz, que el defineixen, és que desplega el seu millor tennis en els moments més calents del partit.
El partit i la gesta d'Alcaraz es pot explicar a nivell tècnic i tàctic. No descobrirem que el Murcia és un prodigi. També és un prodigi físic. Ahir va superar el rècord d'hores en pista en un gran slam, 23 hores i 21 minuts, i també val la pena posar-ho, diríem que en context, a través de les dades.
Sí, número del món més jove de la història, això ho has explicat tu abans. Segon tenista més jove en guanyar el US Open, el primer va ser Pete Sampras. Quart tenista espanyol home que arriba al número 1, Mollà, Nadal, Ferrero i Alcaraz. Vuitè tenista de la història que guanya un gran slam amb menys de 20 anys. Compta amb els noms: Chang, Mats Wilander, Boris Becker, Bjorn Borg, Sampras, Stefan Edberg, Nadal i ara Alcaraz. Ha necessitat participar en 8 grand slams per arribar a ser el número 1. Nadal en va necessitar 6, Djokovic 13, però és que Federer 17 grand slams abans de ser número 1. I Alcaraz, doncs, que evidentment estava emocionat després del partit dels micròfons d'Eurosport.
Bueno, la verdad que es algo increíble, ¿no? Poder tener esta copa en mis manos, poder tocar el número 1 del mundo, para mí es algo que he soñado desde que empecé a jugar a tenis, desde que, bueno, desde el principio de todo. Es algo en lo que he trabajado muchísimo, que es un momento súper, súper especial para mí, y obviamente pues algo que nunca voy a olvidar, obviamente.
Alcaraz, que és número 1 del rànquing ATP, que s'actualitza avui, com passa tots els dilluns. Número 1 també de la Race cap a les ATP Finals, que segurament és el seu proper gran repte. I et donaré un últim document de veu de l'entrenador d'Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, que Eurosport explicava què li deia en els moments més complicats del partit ahir al seu deixeble.
No es fácil porque él en el fondo sabe lo que se estaba jugando, pero yo siempre le digo que tiene que invertir en su tenis y creo que eso es lo más importante, y muy probablemente no era la primera ni la última que va a jugar, con lo cual en ese aspecto le he dicho que fuera totalmente a por el partido, que no dudara ni un momento y que realmente si jugaba a su nivel iba a pasar por encima del otro.
Em sumo al vaticini de Juan Carlos Ferrero, de Juanqui, el seu entrenador. No serà l'última final de Gran Slam que jugarà Alcaraz.
RAC 1 migdia.
Minuts, parlem ara de futbol perquè avui estrenem setmana i aquesta torna a ser una setmana de Champions. I és que després de l'estrena del Barça a la màxima competició continental dimecres passat contra el Victoria Pilsen al Camp Nou, demà l'equip blaugrana torna a jugar i ho farà ni més ni menys que a l'Allianz Arena, al camp del Bayern de Munic, on les últimes vegades que hi ha jugat n'ha sortit més aviat escaldat. Marxem cap a Munic, on ja ha arribat l'expedició del Barça, i tenim la Marta Ramon pendent de l'última hora dels blaugrana. Bon dia, Marta.
Bon dia. L'arribada de l'equip a Munic ha estat molt marcada per l'expectació mediàtica que genera el retorn de Robert Lewandowski menys de 2 mesos després que fitxés pel Barça. De fet, el 2 d'agost, havent-se incorporat al club blaugrana, va visitar els seus ja excompanys a la ciutat esportiva del Bayern per acomiadar-se de la que va ser casa seva durant 8 temporades, marcant 344 gols. Per això el polonès l'esperaven fent guàrdia a les portes de l'hotel, a més de curiosos molts mitjans alemanys per captar-ne la imatge. És, sens dubte, el focus de totes les mirades en aquestes hores prèvies. L'expedició del Barça, que compta amb el president Joan Laporta al capdavant, ha viatjat amb tota la plantilla sana, inclòs Sergi Roberto, que ja ha superat les molèsties de l'adductor esquerre que van fer que no viatgés a Cádiz. Respecte a l'estrena de la Champions contra el Victoria Pilsen, l'equip ara comptarà també amb Marcos Alonso i Bellerín, que ja van debutar dissabte i estan disponibles per estrenar-se de blaugrana ara també a Europa. De la llista de 25 futbolistes, Xavi haurà de descartar-ne dos abans del partit. L'entrenador ara té per triar i remenar a l'hora de dissenyar redissenyar el seu plantejament després que, respecte al 3-0 condemnatori encaixat el 8 de desembre de l'any passat a l'Allianz, l'entitat hagi fet un salt endavant qualitatiu en tots els aspectes. L'equip s'entrenarà a les 7 a l'Allianz Arena i abans, a un quart de 7, sentirem les reflexions de Ronald Araujo i de l'entrenador Xavi Hernández.
Gràcies, Marta. I també en línia una altra de les enviades especials de RAC1 a Munic, la Laia Coll. Bon dia, Laia.
Hola, bon dia.
La Laia pendent de l'última hora de l'equip bavarès i aquesta última hora passa per escoltar els protagonistes que, de fet, estan fent roda de premsa encara ara, en aquests moments, oi?
Sí, així és. El tècnic Julian Nagelsmann, juntament amb Thomas Müller, un dels atacants de l'equip bavarès, estan compareixent ara mateix en roda de premsa. L'equip s'ha exercitat aquest matí a la ciutat esportiva amb una única baixa, una baixa destacada pel partit de demà, que és la de Koeman. Podem escoltar Julian Nagelsmann, l'entrenador del Bayern de Múnic, parlant del canvi que ha fet el Barça aquesta temporada. Diu que no només són els fitxatges, sinó el canvi, les sensacions que ha donat a Xavi en el seu equip.
En general coneixem el Barça, però he dit al meu equip que tenen nous fitxatges, nous jugadors que ja són titulars i són importants, com Lewandowski. Tenen canvis i fitxatges, però independentment d'això, les sensacions que desprenen són diferents. Ens podem oblidar dels últims enfrontaments. Són un altre equip, més agressiu. Apreten a dalt i tenen la pilota. Pressionen molt bé, amb tempo, amb joves com Gavi i Pedri, que són jugadors ofensius, que apreten molt. Veig moltes coses bones que han fet les últimes setmanes. Serà un rival molt fort demà.
Sicherlich ein sehr, sehr schwerer Gegner morgen am wird.
El Bayern ha golejat les últimes vegades que s'ha trobat contra el Barça. De fet, el Barça encara no ha guanyat mai aquí a l'Allianz Arena, però el partit de demà s'espera una reacció molt diferent, un partit molt igualat entre el Barça i el Bayern de Múnich. I un dels grans al·licients del partit de demà serà el retorn de Robert Lewandowski aquí a l'Allianz Arena, on va jugar els últims 8 anys. Julian Nagelsmann, igual que la cúpula directiva del club, esperen una bona rebuda, esperen que l'afició rebi amb els braços oberts a Robert Lewandowski, tot i que no se sap del cert si serà així o no.
Ja, wenn ich ihn vorher sehe, dann gebe ich ihm natürlich die Hand.
Sí, saludaré Lewandowski. No sé si el veuré abans. Normalment aquestes coses es fan després del partit. Estic content que torni i que l'afició li pugui donar les gràcies i la benvinguda. Ha aconseguit moltes coses amb el club. És un jugador important per la història del club, però no aniré a dinar amb ell demà abans del partit, tot i que hi vaig a fer unes setmanes.
Wünsche dir alles Gute und gutes Spiel morgen.
Les del tècnic de Julian Nagelsmann, el Bayern, que va guanyar 0-2 en la jornada inaugural al camp de l'Inter de Milà, s'ha de dir, però que no arriben en el millor moment. Moltes preguntes a la prèvia preguntant per la situació de l'equip, perquè ara mateix són tercers a la Bundesliga, han jugat 6 partits i els últims 3 els han empatat.
Perfecte, Laia, continuem escoltant si no hi ha res més en aquestes pròximes hores des d'Alemanya. Gràcies, bon dia.
Bon dia.
Un Barça que Champions al marge, a la Lliga acabarà la jornada novament en segona posició, 2 punts del Madrid, després que els blancs també fessin ahir la feina contra el Mallorca, i una mica com el Barça a Cádiz, rematant la feina sobretot en el tram final de partit. Marc Andrés, bon dia.
Bon dia, Albert. Sobre una gespa del Bernabéu lluny d'estar en un estat acceptable, el Mallorca va avançar-se al marcador gràcies a Muriqui, però l'enorme talent individual del Madrid es va imposar. Valverde amb un golàs a l'esquadra, a l'escaire, perdó, i després Rodrigo, primer assistint a Vinícius i després marcant ell mateix amb una gran jugada, banca capgirar el marcador. Ja al temps afegit, Rüdiger va posar el 4-1 definitiu per un Madrid que segueix invicta a la Lliga i suma el 15 de 15 en aquests primers 5 partits. Més enllà del resultat, la imatge del partit la va deixar Marco Asensio. El Balear estava escalfant-se per entrar al terreny de joc quan Ancelotti va esgotar les finestres de canvis. Veient que no jugaria, Asensio va agafar un cabreig considerable, arribant a xutar una ampolla mentre tornava a seure's a la banqueta. En roda de premsa, l'entrenador italià li va donar la raó al jugador.
Estaba preparándose, si no marcábamos el 2-1, meter a Mariano, meter a Asensio, después de esto precisamente en el mente que estaba pensando esto, por esto se ha ido a calentar, se lesionado Lucas Vázquez, con un slot solo, no pensaba de aquel momento de cambiar a un otro jugador. Asensio está enfadado, estoy de acuerdo con él. Normal enfadarse significa que quiere jugar, esto es lo importante. Es claro que en este periodo ha sido el jugador más afectado de la plantilla, esto lo tengo en cuenta.
Mirant a la classificació, Madrid invicta primer amb el Barça 2 punts, Betis tercer a 1 punt dels Blaugrana i Villarreal 4, una posició això sí que podria ocupar l'Osasuna avui, empatant amb punts amb el Betis, i els navarresos guanyen el partit que tanca la jornada. A partir de les 9 del vespre visiten el camp de l'Almeria.
Exacte, perquè ahir el Betis va superar el Villarreal per 1-0, Getafe va fer el mateix contra la Reial per 2-1, mentre que l'Atlètic Club va golejar el camp de l'Elx per 1-4. Marge del que passi en aquest Almeria Osasuna que ara parlava en Marc, l'Espanyol acabarà la jornada en 15a posició amb 4 punts, els mateixos que Sevilla, Valladolid i Getafe, que ja és en zona de descens. Un Espanyol que continua pendent de fer oficial la sortida d'RDT al Rayo, que ja està totalment pactada. Edu de Valle, bon dia.
Hola Albert, bon dia. Doncs sí, l'acord entre clubs és un fet, el del Rayo amb el jugador també, si és que no tornen a inflar-se pinyes el president Martín Presa i el representant d'RDT. Només falta fer oficial. Seran, atenció, 8 milions fixes més 3 variables que es complirien si el Rayo aconsegueix la permanència a primera aquest any. És, no cal dir-ho, una xifra allunyadíssima del que pretenia treure per RDT l'Espanyol a l'inici de l'estiu. Recordem que el futbolista té una clàusula de 70 milions. A partir d'aquí, l'Espanyol, a banda del que ingressarà, alliberarà de la seva massa salarial el sou del futbolista, 4,2 milions anuals bruts, i aquesta primera temporada encara sense alliberar l'amortització, perquè ja havia estat computada fa uns dies. A partir de la temporada que ve ja l'Espanyol s'estalviarà tant el salari del jugador més l'amortització, que en total seran uns 8 milions. I una última pregunta, quants diners tindrà l'Espanyol per fitxar en aquest mercat d'hivern, ara que ha alliberat el seu futbolista més car? Doncs els 4,2 milions que s'estalvia de la fitxa, més el marge que tenia sense gastar al final del mercat, abans del traspàs, disposarà d'uns 6 milions. La intenció és fitxar un o dos jugadors. De fet, l'1 de setembre, en el tancament de mercat, l'Espanyol ja tenia acordades o pràcticament fetes dues incorporacions que no es van poder fer perquè no hi havia líquid. Són el central mexicà de Monterrey, César Montes, i l'extrem de l'Alavés, Luis Rioja.
Gràcies, Edu, bon dia.
Fins ara.
I el Girona, després de guanyar divendres al Valladolid, es troba a mitja taula en una còmoda 8a posició amb 7 punts, igual que tenen en aquests moments Rayo, Celta i Real. Un Girona on avui ha sortit el director esportiu Quique Cárcel a fer roda de premsa de valoració de mercat, Massana.
Sí, ha explicat que ha estat un mercat complicat, un mercat complex, que ho ha passat malament, però que està força satisfet. Diu que han arribat un 80% aproximadament dels noms que eren primeres opcions.
I al final, doncs jo crec que aquest 80%, lògicament algunes coses importants s'han escapat, però estem contents perquè creiem que hem anat amb una idea, amb molta pressió, perquè el fet d'estar 5 setmanes o 6 setmanes sense fitxar ningú va ser molt dur. Les hòsties anaven i venien per aquí i per allà, però molt orgullós de que la idea que teníem, però hem estat a prop, i ara Albert parlarà, perquè lògicament això no vol dir que estigui tranquil.
També ha explicat que malgrat que arriben dos jugadors l'últim dia de mercat, no ha estat una planificació improvisada, que ha intentat per tots els mitjans trobar la fórmula talent jove i experiència, no ha volgut posar notes fins que acabi la temporada, i Cárcel també ha explicat que un dels punts més complexos d'aquest mercat ha estat la porteria. Ha marxat Tortolà, fins a última hora no van arribar Gazzaniga i Toni Fuidías, i Cárcel ho ha explicat així.
Ha sigut un mercat molt complicat a nivell de la porteria. És una posició que, si recordareu, la primera vegada que vam pujar vaig fer a Gorka el minut 1 i aquesta vegada anava a fer el mateix. Hem tingut opcions de molts porters, hem treballat amb molts, molts porters durant tot l'estiu, però per causes del que és el mercat, perquè arribaven altres clubs i s'adelantaven, o perquè econòmicament no podíem arribar, tot ha sigut una miqueta una situació estressant, difícil, no agradable. El primer que no ho he passat bé ha sigut jo.
Un nom, el d'Oriol Romeu, més enllà de la porteria, eh? Inicialment, en aquesta planificació, era una broma.
Mira, Oriol Romeu el vaig ficar a la pissarra el primer dia i ho vaig ficar com una broma. Ho dic en sèrio, no ho dic de broma, eh?
I després el mercat va com va i el jugador ha fet molt per venir a Girona.
La cosa semblava gran inviable, però també és un jugador català, és un jugador que fa molts anys que està fora, i al final, mira, això és el futbol, el fet de que el truqués el primer dia de mercat i em digués que no, que era inviable, i que després ells comencés a rumiar i a pensar que podia ser una opció venir a Girona, jo crec que tot això ha anat bueno, és el que parlem dels mercats, no? De que la gent, si la gent vol que el primer dia o els primers de setmana tinguem aquest equip, era inviable. El Oriol va fer molt per venir aquí.
Un parell de punts per tancar bases. Ha parlat del grup City, com és habitual en Càrcel, ha agraït la feina i que sigui gent que parla molt i molt de futbol, però que evidentment et marca les gestions i et condiciona. Tot això, tot i això, se sent recolzat. I també ha enviat un missatge. Estar a primera és molt complicat i demana que relaxi una mica les expectatives de tothom, de club, d'afició, d'entorn, de premsa, i que amb humilitat i peus a terra es faran coses grans, però que ara, al nivell d'alguns jugadors de la plantilla que estan cedits, és inviable tenir-los en propietat.
I on no han pogut jugar aquest cap de setmana, en canvi, és a la Lliga Femenina, per l'aturada indefinida de les àrbitres, que aquest migdia han convocat una roda de premsa per explicar-se. Marc, què n'han dit?
Doncs que la guerra entre àrbitres i lliga està més oberta que mai. En una primera intervenció i en un to desafiant, la col·legiada Marta Huerta de Haz ha deixat clar que ningú les ha obligat a aturar-se i ha demanat respecte a la lliga.
La decisión de parar ha sido exclusivamente nuestra, de las árbitras, árbitras y asistentes que formamos esta categoría. Que si algo nos caracteriza a una árbitra es nuestra independencia y que es lo más sagrado que tenemos. Así que no recibimos órdenes de nadie. Es una falta de respeto intolerable que desde la Liga Femenina se nos esté acusando de ser manipuladas, como si fuésemos unas marionetas. Decir a la Liga que nosotros hemos elegido a nuestros propios representantes para esta negociación y que nuestra casa es la Federación, así que les invitamos a ellos y a ellas a que vengan aquí a negociar con nosotras.
En una roda de premsa que també ha comptat amb les àrbitres Marta Frías i Guadalupe Porras, també amb la responsable de l'arbitratge futbol femení Yolanda Parga, les col·legiades han confirmat que no aniran a la reunió que la Lliga volia fer amb elles avui a les 5 de la tarda, tot i que, ho hem sabut fa un quart d'hora, el CCD, el Consejo, ha instat a la Lliga i Federació a fer aquesta reunió tots junts, de caràcter urgent, demanant abandonar les postures maximalistes i a la Lliga que deixi aparcada la proposta de sancions per àrbitres. Més enllà, i tot i que ha hagut de ser necessària una múltiple repregunta, finalment Guadalupe Porras ha explicat clarament l'última petició econòmica que les àrbitres han traslladat a la Lliga.
La sexta parte de lo que se cobra en primera divisió masculina, la tercera parte de lo que se cobra en segunda divisió masculina.
Això vol dir, Albert, que un àrbitre principal està demanant un sou de 50.000 euros anuals, entre sou per reixiular i despeses i viatges i tot el que sigui necessari incloure en aquest grup. Per posar un context, una jugadora té un salari base de 16.000 euros l'any segons el conveni col·lectiu actual, per tant, 50.000 contra 16. Igualment, les àrbitres han dit que elles volen negociar i tornar a xiular perquè ara mateix no estan cobrant, però també han confirmat que si la Lliga les vol denunciar, no saben com es negocia amb algú que t'està amenaçant després de 2 mesos de començar la negociació. Dit això, hem de fer un últim apunt, perquè Huerta ha explicat que la Lliga també paga la Copa de la Reina, prevista per començar demà, i si no hi ha acord, elles no es presentaran a xiular. Demà, recordem, juguen a Espanyol i a EM de Lleida, que a aquesta hora de la tarda tenen previst viatjar, igual que el Levante Las Planas, que juga dimecres a Tenerife.
Doncs ho continuarem seguint i veurem què passa, però la cosa no pinta massa bé. I com que és dilluns, el que fem també cada dilluns és repassar com ha anat la jornada en futbol internacional, marcada sobretot per l'absència de partits a la Premier per la mort de la reina Elisabet II. Alex.
Sí, una mort que condiciona també la Champions League, perquè el Rangers-Nàpols del grup A passa a disputar-se dimecres a les 9 de la nit, s'havia de disputar el dimarts, però passa a dimecres per les fortes limitacions policials i restrictives relacionades amb el funeral de la reina Elisabet II. Per tant, el podreu seguir evidentment al carrusel de la Champions amb el Molló i companyia. I d'ahir et rescato diversos marcadors. La Juve va empatar 2 contra la Salernitana amb gol de Bonucci en el 92. Són setens amb 10 punts a 4 del Nàpols, l'Atalanta i el Milan, que encapçalen la Sèrie A. Avui la Roma podria passar-los també per davant si guanyen el camp de l'Empoli a 3:15. També ahir Colònia 0, Unió Berlín 1. L'Unió Berlín és líder de la Bundesliga amb 14 punts, 13 en té el Friburg, que ahir va empatar 0 contra el Borussia Mönchengladbach. I el Bayern, atenció, fa mal als ulls, és tercer amb 12 punts. Ahir, Argentina, victòria del Boca en el Superclàssic.
Gritan los hinchas de Boca, sacan las banderas, el pelotazo de Rossi, el árbitro lo dio por terminado, ganó Boca, y está sola Bombonera, ganamos, Boca derrotó a...
Ho narraven així els companys de Ràdio La Red, triomf de Boca a la Bombonera per 1-0 davant de River Plate amb Diana de Benedetto, els milionarios que acaben fins la 7ª posició de la taula de la Lliga Argentina amb 29 punts, el Boca és quart a amb 32 punts a només 2 de l'Atlético Tucumán, que és el líder.
I després d'això és moment de repassar quines coses més tenim a la resta del futbol, sobretot pendents de la infermeria.
Però abans de la infermeria, ara que parlem de futbol internacional, l'Arsenal PSV Eindhoven d'Europa League ha estat suspès, ajornat. La UEFA ha informat que no es preveuen tenir suficients efectius policials degut a l'enterrament de la reina d'Anglaterra. Per tant, aquest partit Arsenal PSV queda ajornat. Dos apunts sobre lesions. Primer, Juanmi, davanter del Betis, estarà fora dels terrenys de joc durant força mesos després de patir una ruptura dels lligaments al seu turmell esquerre contra el Helsinki. I horroroses notícies per Omar Sadiq. 10 dies després de fitxar per la Reial Societat, el jugador s'ha trencat el lligament encreuat del genoll dret i es perdrà tot el que queda de temporada. I un últim apunt, el Bologna italià té nou entrenador. No diries mai de què es tracta. Thiago Motta.
Vinga, 10 minutets i arribarem al punt de les 3 del migdia. Moment per tornar a obrir la pàgina poliesportiva i parlar de bàsquet. De seguida ho farem de l'Eurobàsquet i de com han quedat definits els quarts, però abans aquest migdia s'ha fet el sorteig de la Supercopa Femenina i l'Espart Uni Girona ja coneix el seu rival per les semifinals. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Albert, bon dia. Sí, l'equip de Bernat Canut jugarà davant l'Araski de Vitoria a la segona semifinal d'aquesta Supercopa el dissabte 8 d'octubre a 8:45 del vespre, mentre que el València i el Perfumeries Avenida protagonitzaran la primera semi, l'encreuament estrella d'aquesta Supercopa a les 6 de la tarda, tot plegat en un títol que jugarà a Vitoria al pavelló de Mendy Sorrotza. Després del sorteig, Maria Araujo s'ha mullat, diu la capitana de l'Uni, que si guanyen l'Araski vol trobar-se amb el Perfumeries. Escoltem.
Como el año pasado, pues Valencia, ¿no?, se llevó el título, vamos a cambiar la final y vamos a hacer un Perfu Girona, que a mí siempre me gusta jugarlos. Vamos a poner ahí un Perfu Girona y a ver qué pasa, a ver si nos la llevamos.
En el record, l'equip de Salamanca va guanyar-li a l'Uni la final de la Copa de la Reina la temporada passada i, a més, també va deixar fora les gironines de la Final Four de l'Euroliga.
I dit això, l'Eurobàsquet, la selecció espanyola ja sap que jugarà contra Finlàndia als quarts de final, mentre que Sèrbia ha fet les maletes abans d'hora, Pedrol.
Anem a pams. Ahir Finlàndia va eliminar contra pronòstic Croàcia gràcies a una exhibició descomunal del nou jugador del Utah Jazz, Lauri Markkanen, que va anotar 43 punts en una sèrie de 19 de 29 en tirs de camp. Els finlandesos van derrotar de 8 Croàcia i demà a un quart de 6 s'enfrontaran a Espanya, que dissabte, recordem, es va desfer de Lituània a la pròrroga amb un gran Lorenzo Brown amb 12 dels seus 28 punts al desempat. A la mateixa banda del quadre, Alemanya s'enfrontarà finalment a Grècia, que hi va eliminar la República Txeca de Tomas Satoranski i Jan Veseli, els dos jugadors del Barça, mentre que, com deies, la Sèrbia de Nikola Jokic, Nikola Kalinic, Vasile Misic i Svetislav Pesic, el seleccionador i exentrenador del Barça, van caure eliminats a mans d'Itàlia. Ara els italians jugaran dimecres contra França i Polònia serà el rival de l'Eslovènia de Luka Doncic en un partit que també jugarà dimecres. Per cert, dels 4 partits que es van jugar ahir, 3 van acabar, atenció, amb el mateix resultat, 94-86. Només va fallar, i ho va fer per molt poc, un partit que va acabar 94-88, la victòria de Grècia contra la República Txeca. I encara 3 apunts més, els jugadors del Barça i del Baxi Manresa, Nicola Provitola i Juan Pibaulet, s'han proclamat campions de la Copa Amèrica amb l'Argentina, només unes hores després que sapiguéssim que l'argentí Manu Ginóbili ha entrat al Saló de la Fama de l'NBA. Segon apunt, ahir Penya, Manresa i Bàsquet Girona van guanyar partits de pretemporada. I tercer, el Barça ha cedit aquest matí l'uruguaià del planter Agustí Noval al Bilbao Bàsquet.
Setmana que també ens ha deixat un nou campió a la Vuelta, el jove belga Remco Evenepoel, que agafa així el relleu a l'eslové Primo Roglic.
Debut ideal del ciclista de 22 anys que ha guanyat a la primera Vuelta a la qual ha participat. A més, Evenepoel es va convertir en el guanyador més jove des de 1961 i va ser conscient que aquesta victòria redefinirà la seva carrera professional.
Sí, guanyar un Gran Tour és una cosa diferent. És una preparació de mesos, un any. A partir d'ara hauré de prendre una gran decisió sobre la direcció que agafarà la meva carrera professional. No pots centrar-te en l'Egea i el Giro, però potser pots centrar-te en el Giro i les clàssiques i les proves de final de temporada. Serà una gran tasca, però primer gaudirem d'aquesta prova.
Darrere Benepul van quedar Enric Mas a 2 minuts i Juan Ayuso, nascut a Barcelona i resident al País Valencià, gairebé a 5. Mentrestant, la neerlandesa Annemiek van Vleuten ha completat un any històric. La ciclista ha guanyat Tour Giro i ara hi ha afegit la Vuelta.
I en cotxes, Max Verstappen ha reforçat el primer lloc al Mundial de Fórmula 1 després d'aquest cap de setmana perquè ell es va imposar el Gran Premi d'Itàlia i lidera la classificació amb 116 punts més que Charles Leclerc i 125 més que el Checo Pérez. abans de tancar la resta de coses que ens falten per saber, Àlex, avui amb l'ull posat a la cursa de RAC1, que aquest any se celebrarà, mira, a Sant Cugat, a casa teva.
Evidentment ho rebrem amb els braços oberts i amb els clors plens de joia. Apunta la data, Bassas, diumenge 16 d'octubre, pel matí, cursa de 5 quilòmetres. Les inscripcions ja estan obertes des d'avui fins l'11 d'octubre. Preu assequible, 10 euros pels que no tenim el xip, 8 pels que ja el tenen. I el director de RAC1, Jaume Peral, que fa una crida a la participació d'aquesta 7a edició de la cursa de RAC1.
Molt contents de poder recuperar la normalitat a la cursa de RAC1 després de la pandèmia. Amb quin objectiu aquest any? Fer rècord de participació en una cursa a Sant Cugat. Sant Cugat és una ciutat, el Vallès Occidental és una comarca amb moltíssima tradició pel que fa a aquest esport, el córrer, i aquest dia, el 16 d'octubre, volem tenir la ciutat de Sant Cugat de vermell. Per això animo a tothom que participi en aquesta cursa i que s'inscrigui, perquè ens ho passarem d'allò més bé.
Ara m'estava mirant el recorregut, Bassas, de luxe. Sortida de l'avinguda Pla del Vinyet, es passa pels carrers del centre del poble, com el carrer Santa Maria, el carrer Santiago Rossinyol, la plaça Octavià, la plaça del Monestir, i final també a l'avinguda Pla del Vinyet, que és l'avinguda que ha vist créixer, Bassas.
Vinga, doncs a veure si us aniveu i també aneu a veure amb Massana. 6 minuts i seran les 3, fa una pausa i de seguida tornem.
Tornen les classes de pilates, els caps de setmana a la ciutat. La rutina no està gens malament quan tens tranquil·litat. I encara més amb l'alarma de Movistar Prosegur, perquè t'avisen abans de 29 segons. I si calgués, truquen per tu a la policia. Contacta-la amb aquesta superoferta de 9,90 euros al mes fins al 2023. Promoció d'unitats limitades. Consulta les condicions a movistarprosegur.alarmes.com o truca al 900-200-730.
A Vitaldent volem saber què hi ha darrere del teu somriure. Només durant aquest mes tens un 20% de descompte en l'ortodòncia si vens a les nostres clíniques. I per als nostres clients encara hi ha més.
La confiança de portar els meus fills a la mateixa clínica a la qual vinc des de sempre.
La seguretat que la meva ortodòncia està supervisada per grans professionals.
La il·lusió de veure el resultat final del meu tractament gràcies a l'última tecnologia.
Demana cita al 900-101-001 i vine a Vitaldent.
Decidit, em passo a l'energia verda. M'instal·lo plaques solars a casa.
Ben fet, però amb qui? Hi ha molta oferta.
Amb qui més confio? Amb Bonpreu Esclat Energia. Són els millors i ara et compensen el 100% dels excedents produïts per la teva instal·lació fotovoltaica.
Què dius, eh?
Bonpreu Esclat Energia. Fes-te dels nostres i estalvia.
És que me'n vaig uns dies i no m'agrada gens que la casa estigui buida.
Bé, estarà buida, però ara es queda protegida. Mira, aquests sensors a les portes i finestres ens avisen si algú intenta entrar. I en menys de 20 segons actuem i avisem a la policia o enviem a un vigilant a veure que tot estigui bé. Així que tu tranquil·la, estaràs de vacances, però nosaltres sempre som aquí i sabem com actuar.
Aquest estiu, protegeix la teva llar davant de robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900-44-45-46.
Mundial de Superbike al circuit de Barcelona, Catalunya. 23, 24 i 25 de setembre. Un cap de setmana, 3 categories, 7 curses. Vine i fes una volta d'honor amb la teva moto. Acampa a peu de pista i molt més. Entrades a catsbk.com.
Super Show, Super Weekend, Superbikes.
El 30% dels infants pateixen problemes visuals que no sempre detectem i que afecten de manera directa el seu rendiment. A Cotet vetllem per ells i per això aquest mes us regalem una revisió completa i, si cal, us oferim unes divertides ulleres graduades des de 69 euros. Cotet, cuidant els teus sentits des de 1902. 120 anys, la visió d'una família.
Gaudir dels millors musicals del món és una experiència. Sentir l'adrenalina en parcs temàtics plens d'aventura és una experiència. Perdre's per museus de fama internacional és una experiència. I totes elles són a Madrid. Viatges al Corte Inglés t'assessora sobre la que més s'adapta a tu. Reserva des de només 15 euros i sense despeses de cancel·lació, amb nens gratis o amb grans descomptes. Consulta les condicions de Viatges al Corte Inglés i viu una experiència anomenada Madrid.
Avança't a la nova llei de protecció animal i contracta l'assegurança obligatòria de la teva mascota per només 25 euros. Entra a Verti.es i no deixis per demà el que puguis estalviar avui.
Doncs
encetem l'agenda cultural a Tarragona, que aquest vespre dona el tret de sortir de les festes de Santa Tecla. Serà una festa major històrica per celebrar els 700 anys de l'arribada del braç de Santa Tecla a Tarragona. Un espectacle monumental per explicar qui era Santa Tecla, amb més de 200 intèrprets, estrena aquest vespre les festes. Tot plegat amb un any de retard per culpa de la pandèmia. Des de Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia, Xavi. Doncs sí, la pandèmia va obligar a endarrerir el 700 aniversari de l'arribada del braç de Santa Tecla i Tarragona vol aprofitar ara la història per obrir-se de portes en fora amb les festes més llargues i més intenses de la seva història moderna. Pau Ricomàs, l'alcalde de Tarragona.
Es permetrà explicar-nos molt bé el món. Primer, a nosaltres mateixos, reconeixen-nos el que som, una ciutat viva, també una ciutat important dintre Catalunya.
S'ha volgut innovar amb l'espectacle d'aquest vespre per estrenar les festes a la Tarraco Arena a plaça, un show contemporani per explicar amb un llenguatge molt actual qui era i què representa Santa Tecla per la ciutat de Tarragona i tots els tarragonins. Una Santa Tecla amb tots els elements festius tradicionals com el seguici, la baixada de l'àguila o l'emperito roca, que sonarà per tota la ciutat i a tota hora. Les diades castelleres o els singularíssims pilars caminant d'avui i fins al proper 25 de setembre, Santa Tecla a Tarragona.
I a Barcelona es farà un homenatge a Pau Riba el primer dia de les festes de la Mercè.
Una noia li ofereix un clavell per la solapa i se'l mira però no el prengui el clavell, se l'han d'un altre.
Serà una festa que es dirà la tribu de Pau Riba, que es farà el 23 de setembre a les 10 de la nit a l'avinguda de la catedral, Pol Prats.
Hi participaran el poeta Enric Casasses i músics com Joan Garriga, Sílvia Pérez Cruz o Adrià Puntí. La Mercè recupera el seu format habitual després de 2 anys amb restriccions. Tornen els castells, els arts al carrer, també la nit de la vigília, que feia dècades que no se celebrava, i tornen els grans escenaris. La Mercè donarà el tret de la sortida el dia 23 amb el pregó de Carles Simón i tancarà amb el piro musical el dia 26.
Una altra novetat de la Mercè és la programació dels arts de carrer, que aquest any torna a la normalitat amb un centenar d'artistes i més de 300 funcions.